COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'endemà de la mort del papa Francesc, la Santa Seu ha difós la primera imatge del fèretre. Se veu un taüt obert, custodiat per dos guàrdies suïssos a la capella de la residència de Santa Maria, de Santa Marta de Roma. La foto va ser feta ahir dilluns, just després del ritual de la constatació de la mort del pontífex als 88 anys, en el qual els metges del Vaticà han determinat que la causa de la defunció ha estat un ictus cerebral. Bona tarda, sóc Sergi Tor i aquesta fotografia la podem veure a tots els mitjans de comunicació. Es mostra el papa amb una mitra blanca i una casulla vermella i amb les mans entrellaçades al voltant d'un rosari. Demà a les 9 del matí les despulles es traslladaran a la Basílica de Sant Pere, on s'obrirà la capilla ardent durant 3 dies. El funeral se celebrarà a la plaça de Sant Pere dissabte a partir de les 10 del matí. La cerimònia, on es preveu que assisteixin caps d'estat de tot el món, l'oficiarà el degà del Col·legi Cardenalici, Giovanni Battista Re. Després el fèretre es traslladarà a la Basílica de Santa Maria Major, on serà enterrat, tal com va deixar escrit el papa al seu testament fet a públic ahir dilluns. Aquest matí, a la Catedral de Barcelona, continua la desfilada de ciutadans a que volen escriure el llibre de condolències que s'ha habilitat l'arquibisbat a la capella de Santa Llucia. S'ha disposat un espai per recordar el pontífex amb una foto memorial i un llibre de signatures. El Mario Quero està a la plaça de la Catedral de Barcelona. Mario, quin ambient hi ha? Bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Continua l'afluència de visitants a la capella de Santa Llúcia de la Catedral de Barcelona, on centenars de creients han volgut apropar-se d'una última adeu al papa Francesc, un sant pare molt bon valorat pel seu caràcter, tal com ha remarcat Maria, que va néixer el mateix any que ell.
A mi ha sigut una persona fabulosa, senzilla, bona persona, molt escaient en tothom, grans, petits, a tots. Ets un exemple de la Iglesia.
També la Leandra en recorda les seves accions en favor de la gent més humil i més necessitada.
Bueno, que sobre todo era mucho de los pobres, no sé, y además muy humilde. Ahí demuestra lo sencillo que era, que es lo que a mí me llamaba la atención. Me quedé con ganas de no poder ir a Roma.
A banda d'això, Josefina ha volgut reconèixer la seva implicació amb els afectats en les guerres i crisis humanitàries, destacant especialment...
Sobretot el cuidado dels nens i sobretot la vigília de tots els nens, de tant de Birmania com de Zagra, com de... Tot el tema d'Ucraïna.
Tot i el dol, alguns creients posen les seves esperances en l'arribada del nou sant pare, com és el cas de la Carme.
Esperem que el pròxim pues continuï la seva línia, perquè ens ha fet molt bé a tothom.
Per últim, la capella de Santa Llúcia continuarà oberta avui fins a les 7 de la tarda i demà durant tot el dia, perquè els creients puguin donar l'últim adeu al papa Francesc.
Gràcies, Mario. Aquests són els horaris. Avui fins a les 7 de la tarda, oberta en aquest cas l'espai per recordar el papa Francesc a la Catedral de Barcelona i demà al llarg de tot el dia, amb horari també de matí i tarda. Anem ja tot seguit a l'actualitat de serveis. Doncs en quant al temps, anirà empitjorant el temps al llarg de les pròximes hores en augment de la nuvolositat i també de la pluja. Aquesta pluja que ha començat a la zona del Pirineu de Lleida que s'anirà estenent amb altres comarques de Catalunya. Demà, diada de Sant Jordi, farà sol. Millora, per tant, el temps. Sol a la part central del dia, a la tarda sí que hi haurà més nuvolositat i ruixats, això sí, per demà a l'interior de Girona. Avui sí que la pluja, com dèiem, avui dimarts, serà més generalitzada. Anem ja tot seguit al trànsit. Migdia de dimarts, com s'està circulant hores d'ara per les carreteres de Catalunya, Servei Català de Trànsit, Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquesta hora hem de destacar una incidència a l'autopista P7, a Barberà del Vallès. Hi ha dos carrils tallats en sentit nord, en sentit Girona, per un accident, i provoca 10 quilòmetres de cua des de Sant Cugat fins a aquest punt. També hi ha retencions al lateral d'aquesta P7, a la B30, entre Cerdanyola i Barberà en sentit nord, i per efecte Badoc també hi ha cues en sentit contrari a la mateixa P7. Fins a Barberà i des de Santa Perpètua, com dèiem, en sentit sud, en sentit Tarragona. A la mateixa P7 també veiem problemes a l'Ametlla de Mar per unes obres que ja provoquen retencions en sentit sud des de l'Hospitalet de l'Infant, i també hi ha retencions també a la P7 per un vehicle avariat a la zona de Subirats en sentit nord, en sentit Barcelona. De moment això és el més destacat des de Servei Català de Trànsit. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'independentisme continua marcant l'agenda política a Catalunya, tot i que hi ha gestos per recuperar certa normalitat social i institucional que està fent el govern amb aquest cas de Catalunya presidit per Salvador Illa. Aquest és el diagnòstic que fa l'historiador i escriptor Jordi Canal, que avui rebrà el tercer Premi Sant Jordi que cada any otorga l'entitat constitucionalista Societat Civil Catalana. El guardó que ja han rebut a Fernando Sabater i Albert Boadella d'ella vol distingir a aquelles personalitats a què dediquen els seus esforços professionals i personals a la defensa dels drets i llibertats individuals. En aquest sentit, l'olotí Jordi Canal ha estat un dels historiadors catalans que s'ha distingit per la denúncia de les falsetats del procés independentista i la crítica enfront de la difusió de mites nacionalistes i proclames en contra d'Espanya per justificar el desafiament d'independentistes. Jordi Canal ha explicat a Yolanda Canales que tot i les bones paraules i bones intencions de Salvador Illa, aquest està condicionat pel separatisme, com s'ha pogut comprovar en algunes decisions, Yolanda.
Decisions com la de cessar el director de la Casa de Catalunya a Perpinyà per haver-se negat a referir-se al territori del sud de França com la Catalunya Nord. Una denominació, diu Canal, inventada pel separatisme però que ha calat i fins i tot ho han comprat des d'àmbits que no són estrictament independentistes. Tan inventat, diu, com parlar dels Països Catalans o de la corona catalano-aragonesa. El problema, diu l'historiador, és que Salvador Illa necessita els vots d'Esquerra i Junts i això, tot i alguns gestos cap al constitucionalisme, condiciona i molt.
La propaganda del nacionalismo ha ido enraizando y que por tanto mucha gente lo utiliza y mucha gente lo utiliza sin tener en cuenta que eso es un juego de manipulación nacionalista. Y evidentemente vinculado a eso, digamos, esta institución tiene que ver también con el propio poder que tienen los nacionalistas de condicionar los gobiernos de Cataluña y de España.
Però no només els separatistes condicionen el govern català, també el central, i això ho estan aprofitant, assegura, per aconseguir qüestions que semblaven impensables. De fet, afegit, no necessiten donar un altre cop d'estat, com així s'hi ha referit, com el del 2017, perquè van fent la seva feina, que no és altra que anar desmantellant l'estat a Catalunya, i tot plegat amb la complicitat de Pedro Sánchez.
Los nacionalistas están consiguiendo cosas que, ¿para qué van a dar a otro golpe de Estado si ya las están consiguiendo? Y ahí se están aprovechando de la situación del gobierno de Pedro Sánchez, que en parte necesita los votos, pero en otra parte es un gobierno al que le da absolutamente igual desmantelar el Estado con la condición de mantener el poder.
Més enllà d'aquests temes d'actualitat, Canal ha agraït el premi que li ha concedit Societat Civil Catalana per la seva lluita en la defensa de la igualtat i de les llibertats. Durant el procés independentista ha precisat que calia prendre determinades posicions i ell ho va fer com a ciutadà compromès amb l'estat de dret i el constitucionalisme.
És un migdia, hores d'ara, de feina a dojo a totes les llibreries i a totes les floristeries de Catalunya. Som a portes d'un Sant Jordi que ja truca, Sant Jordi 2025, on les xifres impressionen. Les hem normalitzat, però quan veiem el volum de la venda de roses i de llibres, veritablement un sol pot caure a l'admiració més profunda i fins i tot la sorpresa. Demà es vendran 7 milions de roses a Catalunya i demà es vendran més de 2 milions de llibres. Sens dubte, xifres estratosfèriques. I al punt de vista preocupant, com cada any i que repeteix, especialment ho denuncia en el Gremi de Floristers de Catalunya, del intrusisme que es veu cada any durant la Diada de Sant Jordi a causa d'aquests 7 milions de venda de roses. Enguany s'han coincidit a més de 5.700 llicències a particulars per vendre roses a Barcelona ciutat, un augment per cert significatiu respecte a anys anteriors. Tot i això, el problema evidentment no són les parades autoritzades, sinó les desenes de venedors sense permís que apareixen arreu de la ciutat i que perjudiquen greument els floristes professionals, que demà tenen un volum de facturació del 30% respecte a la seva facturació anual. És a dir, demà s'hi juguen gran part de la seva supervivència econòmica. Segons el gremi de floristers, tot i aquest 30% de la venda, únicament entre el 20 i el 30% de les roses es venen en algun punt d'una floristeria i moltes altres es venen en punts de venda, alguns, com dèiem, no regulats. Per combatre passar aquesta situació, el dispositiu de seguretat de la Diada de Sant Jordi inclourà més de 400 agents i auxiliars dedicats a controlar i sancionar aquesta venda il·legal. Però ara ens centrem, doncs, en aquest cas, en lo positiu. S'espera un Sant Jordi de rècord, amb la rosa vermella com a més cotitzada i amb les noves tendències quan parlem de com embolcallar o regalar una rosa. Per cert, el preu se mantindrà estable. A partir de 5 euros ja disposarem d'una molt bona rosa de Sant Jordi. Ens ho ha explicat a Herrera en Cope Catalunya i Andorra la directora de l'Escola d'Art Floral de Mercabarna, Rosa Valls, amb la qual ha estat la Mar Puerto.
Sí, el que ha explicat la directora és que aquest any ja es deixa definitivament d'utilitzar el plàstic amb unes tendències que arriben amb força.
Ja es va començar l'any passat, és que els embolcalls siguin de fulles naturals, que diguéssim, el propi embolcall sigui ja una fulla d'una planta, que estigui decorada, que pugui estar també amb elements secs, que també tenen una miqueta de color vermellós, que això ajuda. I també, diguéssim, si s'embolica o s'embolcall, que sigui també, doncs, dintre del que pot ser la decoració, que es fos més amb un paper craft o amb un tipus de roba que després pugui ser orgànic.
I com passa sempre, els colors també juguen enguany un paper molt important. El 80% de les roses que es vendran seran vermelles i el 20% restant d'altres colors amb significats molt especials.
Com sempre és la vermella. Llavors, a partir d'aquí pot haver-hi un tant per cent petitó de lo que seria la rosa taronja, la rosa groga i la rosa blanca. Molts cops és per amistat o perquè és la filla petita o perquè és de puresa, perquè és un nen, una nena molt petitó. I ara ens diguéssim la groga, hi ha gent que havia dit que havia sigut d'infidelitat, però actualment hi ha molta gent que li agrada la rosa groga per altres circumstàncies.
Ara bé, els preus sembla ser que es mantindran estables amb flors de bona qualitat a partir de 5 euros i que sense producte local un any més el gruix de roses vindrà de Colòmbia, Equador i Holanda.
I marxem aquí a la migdia de Cope Catalunya i Andorra. Jo crec que el lloc on hores d'ara s'està treballant més és a Mercabarna, al sector de les flors. Saludem al president de l'Associació de Majoristes de Mercabarna, perquè suposo que a 24 hores de Sant Jordi l'activitat ha de ser contínua. Miquel Batlle, bon migdia.
Hola, bon dia.
Quina fotografia hi ha a hores d'ara aquest migdia de feina aquí a Mercabarna?
La veritat que hi ha molt de tràfic, que està amunt i avall la gent movent-se i carregant roses per el dia de demà. És estratosfèric, la veritat és que sí. A la dona rep un permís de 3-4 roses, a més de les que puguin regalar qualsevol banc, restaurant. Si tenim en compte que la població de Catalunya érem 6 i ja som, rebesem els 8 milions, tot això ajuda que hi hagi un consum més gran.
Quina recomanació demà? Els preus se mantenen estables. A partir de 5 euros ja podem trobar una molt bona rosa, no, Miquel?
Exacte. A partir de 5 euros trobaran roses d'arreu. Poden trobar fins i tot de més barates, però el preu normal és de 5 en amunt. Llavors, tot depèn del valor afegit que se li posi al producte i el florista, doncs, que crea la seva rosa d'autor, la qual té una qualificació més elevada pel que tenen darrere.
Estem parlant d'aquest volum a Mercabarna, 7 milions de roses al conjunt de tota Catalunya i gairebé 7 de cada 10 són procedents de Colòmbia. És el mercat a hores d'ara majoritari?
Sí, és el mercat mundial de producció de roses de qualitat. La rosa catalana pràcticament està extinta, per dir-ho d'una manera.
Per quin motius no es produeix rosa a Catalunya?
Bueno, doncs, tema canvi climàtic, les temperatures han pujat molt, la rosa necessita unes temperatures més fresques per produir i necessita molta incidència de llum. I aleshores, si fixeu, tota la zona d'Equador, Colòmbia, Àfrica, tota la zona de Kènia, Tanzània, tota la zona equatorial, es produeix a molta alçada i tenen la incidència directa de la llum, a la qual cosa tenen molta llum, i tenen temperatures fresques a la nit, perquè els cultius estan tots a partir de 3.000 metres d'alçada.
Demà per al sector és un dia fonamental, no? Es parla d'un 30% del volum de vendes anuals concentrades demà per Sant Jordi. És una xifra adequada, Miquel?
Sí. Per aquí va, és un dels dies que més es ven de tot l'any.
Doncs, Miquel Batlle, des de Mercabarna, suposo que amb moltíssima feina. Avui, per cert, pots dormir o no? És una pregunta personal.
Bueno, porto una setmaneta bastant dura, de començar a les 2 del matí i plegar a les 7 de la tarda.
És a dir, que poca Setmana Santa has fet, no?
Exacte, i després ara ens enganxa que la setmana que ve és la mare, també, o sigui que ens agafen dues setmanes de cop seguides de feina, però bueno, s'ha de fer.
Benvingut al treball, benvingut a aquestes expectatives, benvingut a Sant Jordi.
Exacte, sí. Una tradició que no s'ha de perdre.
Miquel Batlle, president de l'Associació de Majoristes de Mercabarna, gràcies per estar aquí al migdia de Cope Catalunya amb aquestes hores prèvies de Sant Jordi. Bona tarda, Miquel.
Molt bona tarda, gràcies.
Sant Jordi, que ja troqui a la porta, li agraeixo a Miquel Batlle doncs la seva amabilitat, perquè evidentment són hores de moltíssima feina a Mercabarna, al sector de la floristeria amb els enviaments i també a totes les floristeries i a totes les llibreries de Catalunya, perquè demà a primera hora del matí ja estigui tot a punt. Demà, dia important, i a més Sant Jordi acompanyat amb bon temps i amb el dia laborable, que això també, que també ajuda. Bé, continuem aquí a migdia de Cope Catalunya. Fem un parèntesi per la publicitat i després Mario Que ens donarà detalls d'un projecte per millorar el benestar emocional d'alumnes amb necessitats especials. No s'ho perdin.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. El adiós al Papa Francisco. Sigue toda la información minuto a minuto desde el Vaticano en Cope y en cope.es.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te va a...
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelliens, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, tengo la sensación de que es muy fácil forzar la puerta de mi piso. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Porque refuerza la protección de tu puerta con su cilindro de alta seguridad.
Ah, así es más difícil que entren, ¿no?
Claro, pero lo más importante es que recibiremos la alerta y podremos avisar a la policía de inmediato en caso de intrusión.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
ADE Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Marketing y Comunicación, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en UPSA.es, Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Un institut de Manresa, amb alumnes amb necessitats educatives especials, té en marxa un projecte amb gossos que millora el benestar emocional de l'alumnat. Mario Quero, hi ha dos gossos que juguen un paper molt destacat en aquest projecte, no?
Qui té un gos té un tresor. La mel i la fusta són els tresors més preuats de l'Institut La Satània de Manresa, que des de fa un temps els han incorporat activitats de teràpia per millorar el benestar emocional dels alumnes amb necessitats especials, tot i que també participen altres nois i noies del centre. Els gossos ajuden a millorar tota mena d'aspectes, com poden ser l'autoestima, la motricitat o la reducció de l'ansietat, entre altres qüestions, tal com explica Àlex Sant Martí, coordinador del suport intensiu a l'escolarització inclusiva del centre.
Doncs amb aquestes dinàmiques de grup doncs treballen molt el treball en equip, altres alumnat que li costa molt la norma social, doncs veiem doncs, pautes no pacífiques, pautes de normalització. Creiem que a nivell conductual l'alumnat millora sobretot les seves habilitats doncs, per relacionar-se interpersonalment.
De fet, aquesta activitat canina es complementa amb un curs de cuina entre l'alumnat amb necessitats especials que fomenta la responsabilitat, la paciència o la cooperació. El Pau i la Montserrat, alumnes del centre, valoren molt positivament aquesta teràpia.
És com que l'estic protegint perquè tenia molta por.
Molt bé, perquè és una satisfacció molt gran.
Com hem pogut escoltar, tant alumnes com educadors estan molt contents a la presència de la fusta i la mel, que s'han guanyat el cor de tots els nois d'aquesta escola manresana.
I la jornada d'avui ens ha comportat, doncs, tenir coneixement de la defunció de Lluïsa Prenafeta, als 86 anys. Prenafeta va ser durant 10 anys, a la dècada dels 80, un home amb molt de poder a Catalunya. Secretari general de la presidència i impulsor dels mitjans de comunicació públics del govern de la Generalitat, era mà dreta del president Jordi Pujol, en aquella dècada entre 1980 i 1990. Tot i això, Lluïsa Prenafeta sempre es va veure dins de l'òrbita convergent amb les àrees de poder i d'influència. Avui, a la reunió setmanal del govern de la Generalitat, ha expressat el seu condol a la família de Lluïsa Prenafeta i ha reconegut la seva feina amb la recuperació del govern de la Generalitat. També el govern ha fet públiques les persones que han estat distingides amb la Creu de Sant Jordi d'aquest any, a Yolanda Canales.
El govern ha concedit la Creu de Sant Jordi a 21 personalitats i 10 entitats que han prestat serveis destacats a Catalunya en la defensa de la seva identitat o en el pla cívic i cultural. Entre els distingits, amb un dels màxims reconeixements a la Generalitat, hi ha la cineasta Carla Simón, l'actriu Loles León, el director d'orquestra Josep Pons, l'expolític Joan Saura, la periodista Rosa Maria Calaf o el president del grup Planeta, José Cregueras. Entre les entitats destaca la Cubana, el Centre de Titelles de Lleida, Sabor de Gràcia o la Unió per la Mediterrània. La consellera de Territori i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha destacat també que se li ha volgut concedir la Creu de Sant Jordi, a títol pòstum, al músic i cofundador de Mishima, mort recentment, Marc Lloret.
Marc Lloret i Siegas, que ja és una, era una persona destacada en el món cultural, com a gestor cultural, i una de les persones que va impulsar el mercat de la música viva de Vic, i per tant molt reconegut per la seva trajectòria, que va morir, com vostès saben, doncs, a una edat jove, no esperada, i en aquest sentit doncs, el reconeixement ens semblava adequat en aquest moment a títol pòstum.
El govern, per la seva banda, ha defensat que s'hagi eliminat de l'agenda els actes més lúdics en què tenien intenció de participar per Sant Jordi membres de l'executiu, com ara la xocolatada, per respectar els 3 dies de dol que s'ha decretat per la mort del Sant Pare. Paneque també ha dit que no s'ha produït cap discrepància sobre aquesta qüestió dins el govern, tenint en compte que el papa Francesc, la seva figura, supera allò que representa la comunitat cristiana.
Gràcies, Yolanda. Canviant d'arguments. Són frases manides en l'esport infantil. Sempre tenen un contingut publicitari. L'esport són valors. Anem a gaudir. Són frases certes. Ara bé, no són úniques i exclusives amb la realitat esportiva de la infància, que incorpora altres elements com la victòria com a únic objectiu i el rendiment. Dues paraules, guanyar i rendiment, que van associades a un greu perill, la pressió i a la vegada la frustració. Partits infantils on hi ha insults als àrbitres, jugadors i fins i tot agressions físiques no són habituals, però tampoc no cauen en el terreny de la excepcionalitat. Tot s'emmarca amb un fet, la trista pressió de guanyar i l'afectació que reben aquests jugadors. Des de la Fundació Brafa, Escola Esportiva de Nou Barris, s'ha impulsat una campanya de vídeos tan dura com necessària, tan precisa com la lamentable pel que el que s'està denunciant, perquè són paraules que es diuen en la realitat. En aquest cas és un trajecte de cotxe després d'un partit de futbol. Parle el pare, que va al volant. El nen jugador al darrere està escoltant.
Quina merda de partit, nen. Em fas perdre el dissabte al dematí per veure aquesta merda? És que collons, ni una basculació, cap ajuda. No feu dues passades seguides, collons. Que això no és física quàntica, cony. Que això és l'ABC del futbol. M'agradaria saber com entreneu. Aquest entrenador no té ni puta idea. És un tap de suro. Tu de veritat vols jugar al futbol? Perquè no ho sembla.
Això són paraules certes, eh? Això no és una ficció, això no és un guió per fer un vídeo de YouTube. Això són comentaris d'un pare cap a un nen que s'ha escoltat i que poden tenir alguna diferenciació puntual, però que amb el seu context i amb el i pràcticament doncs amb tot el seu escrit és realitat. I això és una pressió familiar immensa. Avui a Herrera, en Cope Catalunya i Andorra, Josep Maria Vilà, de la Fundació Brafa, ens ha confirmat la relació directa de deixar de jugar a causa d'aquesta pressió, Yolanda Canales.
Sí, i els vídeos són comentaris reals, no són invencions ni cap ficció, són verídics. Una càrrega de pressió que limita i perjudica el receptor, en aquest cas un nen o una nena que només vol jugar al futbol per gaudir d'aquesta activitat. Josep Maria Vilà exposa que hi ha una relació directa entre deixar de jugar i la pressió.
Facilita o fa que els nanos deixin de fer esport perquè no volen seguir sotmesos a aquesta pressió. A curt termini, doncs, depenent del comportament i de la relació que tingui pare i fill, etc., doncs el que fa és, doncs, en comptes de que l'esport sigui una eina perquè el nano pugui disfrutar, descansar, formar-se, desenvolupar-se, és tot el contrari, acaba fomentant ansietat, comportaments agressius a llarg termini, baixa l'autoestima, o sigui que té un impacte directe, sí, total.
Segons dades oficials, s'ha detectat un perillós increment de l'agressivitat als camps de futbol. Estem parlant d'insults, amenaces i fins i tot agressions. Tot molt lamentable i fosc. Josep Maria Vilà alerta que aquest clima tan nociu ja arriba fins i tot als partits dels més petits.
No tenim xifres concretes, el que sí notem nosaltres és que efectivament hi ha una tendència a l'alça, és a dir, que s'estan incrementant aquests comportaments cada cap de setmana a tots els camps de futbol, hi ha algun tipus d'incident. Parlo d'incidents com persones que insulten a l'àrbitre, no? Després passen a altre tipus de violència, que és la física, la verbal, la física, i de vegades és horrorós.
Un estudi de la Universitat Pablo Olavide de Sevilla i de Huelva xifra que el 48% de les nenes deixen de jugar quan arriben a l'adolescència. En el cas dels nens, l'abandonament és del 33%.
I al migdia de Cope Catalunya i Andorra saludem a la psicòloga esportiva Noelia Iglesias. Noelia, benvinguda i bon migdia.
Hola, bon migdia, què tal? Moltes gràcies per convidar-me.
Bé, tenim molt present frases, a vegades, dic a vegades perquè semblen que siguin estereotipades. Anem a gaudir. L'esport és salut i valors, però després la realitat, o d'una part, no podríem dir si és gran o mitjana, però sí d'una part, és la pressió. Hores d'ara, pel que tu estàs rebent, ja el 2025, amb els camps i pistes esportives cap a el que serien nens i nenes practicants de l'esport, hi ha una pressió excessiva o no?
Bueno, en general, jo crec que és conegut per tothom que sí, que aquesta pressió està present a tot tipus d'esport, sobretot en esports d'iniciació, perquè en el rendiment també es dona, però és de diferent manera. I la veritat és que part d'aquesta pressió moltes vegades ve per part de les famílies.
Me parles pressió familiar, que hauria de ser, curiosament, l'estamena que hauria de protegir, no? Més el que practica esport.
Sí, en principi sí, haurien de saber gestionar totes aquestes coses, però cada vegada rebo més demanda per part de clubs per fer xerrades per les famílies, per orientar una miqueta i saber per on han de tirar.
I per què hi ha aquesta pressió?
Bueno, perquè no tenen clar quin és el seu paper dintre de la vida de l'esportista i no saben com manejar totes aquestes coses. O sigui, tampoc tenen una bona comunicació amb els seus fills i filles i llavors també vaja, les expectatives que ells tenen a vegades és complicat.
Noelia, i amb aquest diagnòstic que m'estàs fent, on arriba, hores d'ara, el saber que no ho estem fent bé? És a dir, fins i tot pot haver-hi pares que et demanin xerrades amb tu perquè són conscients de que potser el seu comportament a camps i a pistes no és l'adequat?
Sí. Ha arribat al punt ja que realment em trobo de que pares em demanen sessions individuals perquè realment es donen compte de que no són capaços ells mateixos de gestionar totes aquestes emocions. I ells mateixos després es donen compte de que estan sobrepassant alguns límits i que no estan beneficiant per res als seus fills.
És a dir, el pare o la mare es dona compte, però no pot trobar en aquest cas un sistema de protecció individual, per exemple, no anar potser a veure els partits?
No, moltes vegades són els propis esportistes els que em demanen, si us plau, que parli amb els seus pares i que els demani que no vinguin a les competicions, per exemple, perquè així doncs, tenim temps, no?, per assimilar certes coses i poder millorar la situació, perquè a vegades és molt extrem.
Sí, els propis esportistes, nens i nenes, diuen que els seus pares vagin a tractament.
Sí, sí, i nens de categories molt petites, o sigui, estem parlant de benjamins, alevins, infantils, que realment el problema que tenen quan estan a competició moltes vegades és la pressió que senten a les grades o anant de camí cap a la competició o inclús sapiguent el que els espera després de la competició depenent de com ha sigut el resultat, no? O sigui, aquesta xerradeta dintre del cotxe, tant quan vas com quan tornes, o sigui, a vegades els nens això ho porten bastant malament.
Estem parlant d'una societat, hores d'ara, que està privilegiant, no? Únicament sembla els guanyadors, que sembla que defugeix de la derrota. I potser les xarxes socials, hores d'ara, com a novetat en els últims anys, estan amplificant aquest missatge?
Podríem dir que, clar, l'aparició de professionals cada vegada més joves fa que pensem que els nostres fills o filles estan també dintre d'aquest tarannà, no? O sigui, de professionalitat com en petit, no? En petita representació. Però clar, tot això va més enllà i les famílies haurien de treballar amb especialistes que els orientessin i els ajudessin una miqueta més perquè la vida esportiva dels seus fills i filles sigui més profitosa.
Sí, estem parlant de l'esport, però aquests mateixos termes els podríem utilitzar, per exemple, amb nens i nenes que estan fent teatre, que estan fent cinema, que estan, no sé, fent cant, dansa, qualsevol altra modalitat, en aquest cas d'oci?
Mm-hmm. Sí, no, s'està en tots els contextes. Sí, és aplicable a tots els contextes. Al final, jo crec que, ara diré una cosa que potser genera controvèrsia, però jo això ho dic a les xerrades. O sigui, moltes vegades els pares apreten, diguéssim, els seus fills i filles en qualsevol aspecte, no? Perquè jo crec que tenen la impressió de que si el seu fill o filla arriba a fer-ho molt bé, voldrà dir que ells ho estan fent molt bé com pares.
Noelia, quina solució hi ha? A banda d'aquest diagnòstic tan clar i precís que acabes de fer aquí a migdia a COPE, com ho podem resoldre?
El primer que jo recomano sempre és millorar la comunicació. O sigui, hi ha d'haver una escolta activa, hi ha d'haver una validació emocional per als esportistes i hem de manejar les pròpies expectatives. O sigui, s'ha de sentar amb aquestes persones, o sigui, s'han de sentar i valorar totes aquestes coses. I sobretot jo sempre dic que els pares no han de ser perfectes. O sigui, al final els pares estan improvisant, ho fan el millor que saben, ho fan sempre amb la millor intenció, però no vol dir que sempre estigui, entre cometes, ben fet, no? Llavors, doncs, els nens no venen amb un llibre d'instruccions, però si necessiten ajuda, que la demanin, que la demanin. O sigui, la feina dels pares dintre de la vida d'un esportista és primordial. O sigui, al final és un triangle. Equip tècnic, famílies i esportista. Tots els tres són importants, l'un sense l'altre no funciona. Per tant, no és que vulguem deixar de banda les famílies, al contrari, les volem integrades però d'una manera correcta.
Noelia Iglesias, psicòloga esportiva, gràcies per estar aquí amb nosaltres i bon migdia.
Gràcies a vosaltres, un salut.
I augmenta la inquietud entre les diferents entitats que constitueixen la plataforma del desdoblament de la C-55. El motiu és la presentació del Pla Estratègic de Carreteres que els pròxims anys i fins al 2030 contempla la transformació d'una setantena llarga de carreteres al sistema 2+1 per evitar els xocs frontals. És a dir, hi haurà en aquest cas la construcció d'una carril central amb les vies de doble direcció. Però aquest Pla de Carreteres Estratègic no diu res de la C-55 ni del seu objectiu de desdoblar la Oriol Soler.
Fa unes setmanes, la plataforma celebrava el compromís del govern per incloure el 2+2 a l'estudi informatiu del tram entre Manresa i la C-58 a Castellbell. Ara, la presentació del Pla Estratègic de Carreteres per als pròxims anys que ha anunciat el govern ha portat inquietud dins l'organització. L'informe contempla la transformació d'una setantena de carreteres al sistema 2+1, però no diu res de la C-55 i l'objectiu de desdoblar-la. Esteve Pintor, president d'APIMEC, una de les entitats que forma la plataforma, critica el plantejament del pla estratègic.
Recentment, doncs, en una reunió amb el David Prat, a la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya, no va mencionar mai un 2+2. Sempre era com que es farien només 2+1 i, per tant, aquí vam trobar que no contemplava la possibilitat, ja no dic l'hem fet, la possibilitat de repensar-se la nostra carretera amb 2+2.
La plataforma, però, admet que de moment s'està respectant el que es va demanar, però desconfien del fet que els estudis puguin anar encaminats a argumentar millor el 2+1 que no pas el 2+2. La presentació presidenta de la Cambra de Manresa, Sílvia Gratacós, explica que seran insistents per demanar el desdoblament de la C-55.
Nosaltres no cessarem les nostres peticions, que no estem disposats a que la conselleria ens vingui a presentar una cosa i que després això, diguem-ne, sigui una presentació per mantenir callades les veus que representem, no? Nosaltres el que volem és que es recullin els documents públics, el que se'ns va dir, que s'activi aquest estudi, no? Que s'activi, que no arribem el dia 1 de juliol i diguin és que encara no l'hem activat.
Per aconseguir els suports necessaris, quan arribi el moment, la plataforma ha concertat una compareixença els pròxims mesos per explicar als partits polítics la situació que es viu diàriament a la C-55.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas té cura d'aquelles persones grans més vulnerables, aquelles que disposen d'escassos mitjans econòmics, que tenen dependència física i o social i o que no compten amb una xarxa relacionada de suport. En aquest context s'intenta que les persones grans romanguin en el seu entorn mentre sigui possible. Per això, cada vegada es fan més necessaris serveis de proximitat que van des de l'atenció al domicili fins als pisos compartits, habitatges amb suport i serveis a domicili. Alhora, es promouen projectes de relació grupal o d'acompanyament individual a domicili o en residències.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
I a les 3 i 5 arriba Esports Cope en Joan Ballori, i això no és un parar. Ahir hi havia el partit del Girona i avui comencem la jornada 33 de la Lliga que afronta la recta final. Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Efectivament, ahir va acabar la jornada 32 a Primera Divisió i ja avui arrenca la jornada 33. De fet, avui ja juga el Barça el seu partit a 2:15 de la nit. Barça-Mallorca, l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Recordem amb les baixes de Lewandowski i de Balde. Hansi Flick ha donat la llista de convocats aquest matí, llista en la que encara no hi ha Ter Stegen, el porter alemany. Tot apunta que entraria en la llista per la final de Copa, la final de la Copa del Rei, que han de disputar el Barça i el Real Madrid aquest dissabte a l'estadi de la Cartuja. També avui juga l'Espanyol a les 7 de la tarda a Mestalla, València, Espanyol. L'Espanyol en un moment magnífic, en el millor moment de la temporada, encadena 3 victòries consecutives. El seu míster Manolo González ha estat nomenat millor entrenador del mes a la Lliga. A més, torna a Puado, una peça clau en l'esquema de l'Espanyol. A veure com li va l'Espanyol a Mestalla. Demà juga el seu partit al Real Madrid a 9:15. Visita el Getafe. Mbappé serà baixa per aquest partit, però tot apunta que sí arribarà a la final de la Copa del Rei del proper dissabte. I per dijous queda a les 7 de la tarda una autèntica final, la que ha de disputar el Girona al camp del Leganés. S'ha convertit aquest partit en una final perquè, com tu deies, el Girona va jugar i va perdre ahir 1-3 a Montilivi davant del Betis. Per tant, el Girona està ara mateix a 3 punts només de la zona de descens. Un apunt també de bàsquet al marge del futbol. El Barça viatja avui mateix cap a Mònaco per disputar demà el primer partit de la sèrie de quarts de final de l'Eurolliga. Partit demà a Mònaco i el segon partit divendres també allà.
Joan, fins ara, t'escoltem.
Gràcies, Sergi, fins ara.
Perquè arriba Línia Cope a les 3, l'inici de Pilar García Muñiz, 3 i 5, Esports Cope, en Joan Ballori.